Més informació a ib3notícies.com.
L'estiu passat, el de 2020, em vaig aficionar a la natació. Durant uns mesos, cada matí a primera hora, anava a la piscina de Sestel, al casc antic de Palma. Sortia a trenc d'alba a les 7 del matí i feia sempre el mateix camí. Prendre Arxiduc Lluís Salvador pel carril bici, travessar la plaça d'Espanya i la plaça del Comtat del Rosselló, baixar pel carrer Josep Anselm Claver fins passar a la plaça Alexandre Jaume i a la plaça Sant Antoni girar pel carrer de la Ferreria fins a la plaça que es troba a meitat de carrer i creuant-la arribar al carrer de l'Hostal de l'Estel on esperava sempre el mateix grupet de jubilats fent cua. També cada matí, a la cantonada entre el carrer de la Ferreria i el carrer de la Justícia, em trobava amb la mateixa dona, una dona jove, enorme, d'origen africà i amb cara d'avorrir-se profundament. Però així tot, allà era cada matí, mai fallava. En qualsevol altre lloc de Palma podries tenir dubtes, però tractant-se d'aquell carrer, d'aquella cantonada, era obvi que es tractava d'una prostituta. De fet, potser aquells 4 metres són dels pocs llocs del centre de Palma on encara s'exerceix la prostitució a peu de carrer, també a plena llum del dia, tots els dies de la setmana. A l'altre costat del carrer, a la plaça, damunt la costa que baixa al pàrquing municipal, hi trobaràs cada dia un grup de toxicòmens que beuen cervesa i intercanvien tranquimacins a l'espera que arribi el pròxim cunda, els vehicles que els transporten fins al poblat de Sant Banya a comprar heroïna i els duen de retorn. Es tracta d'una imatge que romp el pulcre i confitat decorat en què s'està convertint una part del centre de Palma, aquella nova Palma dels pisos turístics i la gentrificació. Una imatge que contrasta radicalment en l'aire cosmopolita i modern de la plaça de Raimundo Clar, que s'havia convertit, just abans de la pandèmia, en una de les zones de restauració i oci més dinàmiques del casc antic de Palma. En aquells pocs carrers on es trobava l'antic barri xino i conviuen en uns escassos cents de metres els hotels de 4 estrelles i els moblers on es lloguen habitacions per 20 minuts, els restaurants de moda i els menjadors socials dels sense sostre. Les darreres ombres d'una Palma que s'esvaeix i per la que molts pocs senten nostàlgia i la imponent presència d'una nova Palma en la qual està per veure si els palmesans hi tindran lloc. I com descobriria prest, res d'allò és allà per casualitat. Ni els hotels, ni els yonquis, ni molt manco les prostitutes. En realitat, tots ells formen part d'una història que ve de lluny i que al llarg dels segles es repeteix com una coda insistent. Em dic Joan Cabot, estàu escoltant Sa Porta, una història cíclica de ciutat en 4 episodis. Aquest és l'episodi número 1 i es titula Una porta és un portal. Per començar a entendre aquesta història, abans que res, hem de viatjar en el temps. Perquè és important tenir present una cosa que pot semblar òbvia, però que és important tenir clara. Que la porta de Sant Antoni era, efectivament, una porta.
Ja era una porta amb època islàmica.
Aquest és Bartomeu Bestard Cladera, Tomi Bestard, cronista de Palma.
Perquè el recinte medieval era islàmic. I allà hi havia una porta.
I aquest és l'historiador Gaspar Valero.
Crec que poden dir que la porta de Murades, històricament, poden dir que és la més important de l'antiga ciutat de Mallorca.
I possiblement ja ho era en època musulmana, per un motiu obvi.
I és que conflueixen les dues carreteres més importants, carreteres i camins antics, que són les d'Inca el Cudi, per una banda.
L'actual carrer d'Aragó.
I, per altra banda, també carrer de Manacor. És a dir, que a partir d'aquesta confluència, un lloc, a més, que era molt tradicional, com les enramades i els hostals, és a dir, que fins i tot fora de Murades també hi havia tavernes i hostals. I, per tant, des d'aquest fora porta, com dèiem, és a dir, fora Murades, davant la porta de Sant Antoni, hi confluïen aquests dos carrers, aquests dos camins, mitja Mallorca, o sigui, des del migjorn, Llucmajor, Llevant, Manacor, Artà, tot, tot el pla de Mallorca, Inca i Arraiguer, Inca i també el Cudi, vull dir, això és més de mitja Mallorca, per tant, és importantíssim.
Des del segle XVII està documentada l'existència de les enramades, unes tavernes situades a la part exterior de les murades, que donaven servei als pagesos que entraven a la ciutat per vendre en el mercat.
Hem de pensar que els dissabtes el mercat de la Porta de Sant Antoni era espectacular, era el gran mercat de Palma. I ja els divendres venien els pagesos en ses vistis, en tot sa viram, en sos porcells, en tots els ramats, i tenien aquests petits cellers o posades que se deia ser enramades perquè varen començar sent unes cabanes de fusta mal fetes en coberta d'enramades, en branques, enramades de pi o de palmera, i a poc a poc se varen anar perfeccionant fins a aquell pòrticos, per entendre'ns molt, que hem vist a les fotografies ja de principis del segle XX. Clar, efectivament, allà era un mercat on se reunia mitja Mallorca i era el joc de Palma, sense cap dubte, juntament amb suport, però la Porta de Sant Antoni era la part més colorida, més alegria, on hi havia més gent i més dinamit. Molts se feien ser gran gresques i ser buia forta.
Molts pagesos feien nit fora murada, a la zona que encara avui en dia es coneix com els hostalets, per raons òbvies. També hi havia hostals un cop passades les murades, on tot era més cap perquè havies de pagar l'impost d'entrada.
Per tant, tot el començament del carrer Aragó eren els hostals. Per tant, com el seu nom indica, pensions, hostals antics per romandre la gent que venia dels pobles, i molt important, pels carruatges, cavalls i mules, també, lògicament, tavernes i fondes de l'època, que eren restaurants populars, fora luxe, no? Hi havia espais de la murada, que hi havia un punxes, hi havia un controls, que punxaven els sacs i els carros de la gent que entrava, i això ha generat multiplicitat d'anècdotes i de bregues, perquè no podien entrar una botella de vi, per exemple, sense pagar un cèntim d'un impost, que és el que s'anomenava, diversos noms, però bàsicament el que s'anomenava és consum. Dins les murades, o sigui, dins ciutat, hi havia també d'hostals de la majoria de pobles. Per tant, a lo que ara dins la gerreria, la ferreria, la cortera, carrer de sindicat també, ja per tant, dins Palma Antiga, tot això era una zona d'hostals i també de comerç. Punt que encara tenen el nom, com el Mercadal, després de la paia, les benzineres de l'època, si em permeteu, era per alimentar en el bestiar de transport, bàsicament cavalls i mules.
Tot això convertia la Porta de Sant Antoni en el punt d'entrada més important de la ciutat, un lloc ple de vida i activitat.
Això ho diu Don Diego Zaforteza, que ho va veure, i a part de que és lògic, és a dir, la porta amb més flux, diríem, d'entrades i sortides, en diferència, era la de Sant Antoni. Perquè tu penses que la de Sant Antoni arribaven la carretera o el camí de Llucmajor. El camí de Llucmajor anava vorera la mà, però quan arribava cap a les Llevaneres ja se n'anava cap a Sant Antoni. El camí de Manacor i el camí d'Inca. És a dir, Inca-Manacor, vull dir, són les dues altres capitals importants de Mallorca, era realment la Porta de Sant Antoni, podrien dir que era el cordó umbilical en la part forana. La de Jesús, que comunicava en la muntanya de la part de Puigpunyent, la de Porto Pi, que comunicava en la part més de Ponent de Silla, però, claro, el flux més potent, però amb molta diferència, era la Porta de Sant Antoni. A més, la Porta de Sant Antoni tenia una peculiaritat que no tenia altra porta, que és que tenia dos grans espais de reunió, una de dins la murada i una de fora de la murada. Això era una peculiaritat que cridava molt l'atenció a la gent que arribava a la ciutat. A lo que és avui en dia, el que deia la Porta de Sant Antoni, en la plaça Alexandre Jaume, no?, tot aquest espai d'aquí, això era una gran plaça, que a més, amb molta vida, perquè hem de pensar que els obradors, els artesans, feien feina en el carrer, feien els carros en el carrer, tenien els productes en el carrer. I llavors, a fora, a la gran esplanada de Sant Antoni, on hi havia el Peiró, que era on se feia la gran, durant la festa de l'estandard, llavors se feia el gran speech, per entendre'ns, era una esplanada enorme, i allà també venien tots els pagesos i mercaders de la part forana i de l'Horta de Palma, que no mos han d'oblidar, que és molt important, la part de Sant Jordi, de Sant Ferriol, tot, i se reunien també a la banda de fora, que ja hi havia dos grans safretxos, que encara se poden veure en pintures d'època, que eren grans abeuradors per ses vistis.
Pel que fa al nom de Porta de Sant Antoni...
prové d'una iglesieta, un oratori que hi havia, dedicat a Sant Antoni de Pàdua. A diferència de Sant Antoni de Viana, que també coneixen com a Sant Antoniet, encara que segurament el Sant Antoniet primer, perquè era més petit, seria aquesta iglesia que estava on acabava el carrer del sindicat, de vora la porta antiga, porta vella de Sant Antoni. Hi havia el bar Can Maganet allà, eh? En definitiva, carrer del sindicat.
La iglesia de Sant Antoni, se deia iglesia de Sant Antoni de la Porta, perquè la iglesia aquesta sí que estava aferrada a la porta medieval. El que passa quan se fa el baluart, queda segada amb un cul de sac per dins el baluart. I era una iglesia molt antiga, del segle XIII. Sant Antoni de Pàdua, que és aquesta que dona nom a la iglesia, és un franciscà. Sant Antoni de Viana era Sant Antoni de les festes de Sant Antoni, que era l'ermità, l'asceta que vivia en el desert, no? I aquesta iglesia era des del segle XIII de Sant Antoni de Viana, però l'edificació era del segle XVII. A les fotos, la façana és bastant gòtica, però està tot fet en el segle XVII. Dóna nom a l'immemorial des del segle XIII, dóna nom a la plaça.
L'església de Sant Antoni de la Porta desapareixeria juntament amb les morades de la ciutat, que no eren una, sinó dues, i eren una presència constant que condicionava per complet la vida en aquell punt de Palma.
Dos recintes de morades. El recinte medieval, que prové de la Medina Mallorca, o ciutat de Mallorca musulmana, anterior a Jaume I, 1229, la conquesta, i també la morada medieval. O sigui, per una banda, recinte la Medina Mallorca, que és el mateix que el del rei en Jaume i és medieval, i per altra, recinte de morades renaixentistes, que se va treballant des de final del segle XVI, 1575, fins 1801.
Les portes medievals, en el segle XVI, quan se fan els bastions, en els baluars, se fa una nova morada, com que diuen renaixentista, es fa una morada que no té res a veure amb les morades medievals, es fa una morada ja no per aturar tropes, sinó per aturar projectils. Són un baluar ja enviaixats, atalussats per escopir els projectils. Té aquest baluars, també aquestes puntes per col·locar els canons per defensar-se. Aquests baluars se col·loquen a on hi havia les portes medievals i queden cegades. Les portes medievals, moltes d'elles, queden cegades per baluars. I entre baluar i baluart s'obrin noves portes.
Per tant, una vegada se té en compte que hi ha dues morades, també s'ha de tenir present que hi ha dues portes de Sant Antoni, perquè hi ha una porta de Sant Antoni antiga que coincidia amb l'abap al-Belet dels musulmans. La porta antiga de Sant Antoni, perquè li poden dir Porta Vea de Sant Antoni, a diferència de la Porta Nova, coincidia exactament en la perllongació o prolongació del carrer del sindicat. O sigui que, si mos remuntam, i això ja és molt antic, a època romana, el carrer del sindicat, en definitiva, era on començava el carrer d'Inca i del Culi. Però això és tan antic que val la pena que mos situem en època musulmana, que el carrer del sindicat deixa de ser un camí fora porta i se converteix en un carrer. Per tant, aquest carrer del sindicat pegava a lo que era la porta de Sant Antoni Vea. Cap a mitjan de 1650, i mitjan de segle XVII, vull dir, aquesta morada medieval i la porta corresponent se varen tapar i se va construir una altra porta nova.
La porta de Sant Antoni, que nosaltres encara hem vist en fotos, encara que podem veure en fotos, i que els nostres avis varen poder veure encara en directe, era la porta, diguéssim, ja d'època moderna, del segle XVI i XVII. Dins tot aquest dinamisme, una època molt important era a partir de Sant Tomàs fins a Nadal, que era la festa que on hi havia els endiots. A partir del dia de Sant Tomàs se començaven a vendre endiots, que era un aliment molt important per Nadal, i ho hem vist en fotos, grans esbars d'endiots que se venien, i era una gran alegria, no? I el carrer sindicat era també, que no estava asfaltat, mos hem d'imaginar el carrer sindicat sense asfaltar, en l'hivern, que plou, ple de fang, Vull dir, però ple de gent que puja i baixa de comprar viram en el mercat i de comprar animals. I era una ciutat que, clar, evidentment, ha desaparegut això totalment.
Molts d'aquests elements han perdurat gairebé fins als nostres dies. Un d'ells també són els bordells. Els bordells varen néixer al voltant dels hostals, les enramades i tavernes, i suposaven un entreteniment més per als comerciants i pagesos que arribaven d'arreu de Mallorca i tenien doblers per gastar, després d'haver fet negoci.
El bordell de Palma, des d'època islàmica, pràcticament, està documentat entre les portes de Sant Antoni i la porta de Santa Margalida. És a dir, dels caputxins, per entendre'n molts, en el carrer Sindicat i voltants. No només arran de la murada, sinó també carrers cap endins. No? El que encara avui en dia deim el barri xino. La llarreria vendria ser un límit, no? Caputxins...
La murada era una realitat constant que creava una mica de marginació. Eren zones pobres, humils... Per tant, estava aquest prostíbul a lo que és l'iglesi dels Caputxins. De fet, una làpida que hi ha damunt el portal dels Caputxins diu en llatí prostíbulum loci, no? O loci. Per tant, en altre temps hi havia el prostíbul en aquella zona, carrer d'en Camaró, carrer dels Caputxins. Caputxin, diríem, és modern, perquè és de 1790. Per tant, anteriorment hi havia el bordell allà.
Hem de pensar una cosa, que urbanísticament aquesta zona, el que és la plaça de l'Olivar, la plaça de Comte de Rosselló, la mateixa porta de Sant Antoni, això ha canviat morfològicament parlant. Si ara mos poguéssim traslladar en so temps gent de la nostra generació i mos poden allà, no sabríem on estar. Perquè jo era el lloc de Palma, on era un laberint. A part d'un traçat islàmic, tot és traçat islàmic a Palma, el que se conserva antic. Però allà especialment era un entramat en carrerons, tenim fotos, no? Ara me penso en el carrer de Bobians, carrers que han desaparegut completament. Ja acompanyava aquest ambient.
Posteriorment se va traslladar també, aprofitant això que dèiem, que és un lloc de vinguda de gent de part forana i un lloc molt proper a les zones màximes de circulació. Per tant, la prostitució se va anar traslladant, podríem dir, més cap al sud, més cap a la mà, per entendre molt. O sigui, el que ara la plaça del Rosselló encara coincideix amb aquesta zona dels Caputxins, just darrere, i va anar passant, curiosament, cap a la zona que estan parlant ara, Porta Sant Antoni, carrer de Socors, carrer de la Ferreria i l'antic carrer dels Hostals, l'Hostal de l'Estel, per exemple. Per tant, a la zona que estan parlant ja ara, que és la Porta Sant Antoni.
Com ja hem dit al principi del programa, les dones no són allà per casualitat. Formen part d'una llarga tradició de prostitució a la zona. Una tradició que podria remuntar-se a segles. També la pressió urbanística forma part d'aquesta tradició. Hi ha diverses maneres d'explicar la demolició de les murades de Palma i totes elles són vàlides. Hi ha la que parla de raons sanitàries, hi ha la que parla d'una ciutat ofegada urbanísticament i hi ha una tercera versió. D'entrada hem de tenir molt present que aquella era una zona humil de gent treballadora.
Era un lloc de treballadors, o sigui d'artesans, de gremis, humil, però amb una vida d'antic règim al voltant dels gremis, amb les seves alegries i les seves penes, com no. Però, en definitiva, era un lloc abigarrat, viu.
Durant segles, aquell havia estat el barri dels gremis, així que és també lògic que ja naixessin algunes de les primeres fàbriques de la ciutat.
En època ja relativament no vull dir antiga, però fa molts anys ja, aviat farà 200 anys, també aquesta zona és objecte d'edificacions industrials. Per tant, aquesta zona, clarament de menestrals, artesania, per tant, no mos estranyi que sigui testimoni d'espàs d'esteller preindustrial a la fàbrica industrial. La celler de vora la plaça Nova, Raimundo Clark, jutjat nous de la gerreria que ocupen el lloc d'una fàbrica, que era la fàbrica d'en Barceló, que té una casa magnífica a la plaça d'en Quadrado. Per tant, hi havia fàbriques que a vegades varen ser tancades perquè la fàbrica s'havia de traslladar cap a l'exterior, perquè era una activitat nociva.
Això suposa també que comença certa degradació de la zona i de pèrdua de llocs de treball.
I que quan s'acaba la funció de la fàbrica, queden aquests espais, aquests solars, queden bastant degradats i abandonats. El fumeral de Flassaders també mos indica qualque cosa important del segle XIX.
I aquí coincideixen dos fets històrics, aparentment inconexos, però relacionats. El mateix any, el 1873, s'inaugura la fàbrica Can Ribas a Sort d'Escà, el que ara és la barriada de la Soledat, i s'enderroca el primer segment de les murades, tot i que no va ser fins 1902 que es tomarien definitivament. Fins llavors, Palma gairebé no havia crescut.
Palma, el que és ciutat de Mallorca i Palma posteriorment, des d'època islàmica no havia crescut més enllà de les murades. De fet, la Palma islàmica, la Medina Mallorca, era una ciutat molt esponjada, molt d'osa a dins les murades. L'única part que va créixer fora murada era la banda de la Santa Catalina,
que era un barri mariner. A l'altre costat de la ciutat, a la Porta de Sant Antoni, però, el que hi havia era de cada cop més mà d'obra que venia dels pobles del voltant per treballar a les fàbriques.
La ciutat necessita expandir-se a partir del segle XIX en la migració de gent de la part forana cap a ciutat, un procés d'industrialització que tenen totes les ciutats europees del segle XIX. A la segona meitat del segle XIX hi ha un debat de que Palma ha de créixer. Però Palma té un problema, que és que està totalment emmurallada. I des del punt de vista militar, hi ha una llei que diu que no pots construir cap vivenda a un quilòmetre, a 1.000 metres, de la murada.
Per això tenim llocs com els hostalets, construïts si fa no fa a 1 quilòmetre de les antigues murades.
Que ja sí que se varen començar, en el voltant de qualque possessió, a crear llogarets. Però just Palma creixer morfològicament com una ciutat tenia aquest problema legal. I per altra banda, hi havia gent com en Eusebi Estada que propugnava tomar les murades per un tema d'higiene. O sigui, hi havia aquestes dues coses, no? Tomar les murades era matar dos pájaros d'un tiro, que diu, no? Llevant les murades i poden seguir expandint la ciutat, i a part mos llevam un mal de cap higiènic, un element que posa entrebancs a la higiene de la ciutat. Això
és la teoria. A la pràctica,
el que també se diu és que, clar, hi havia uns interessos immobiliaris molt potents, perquè les murades, nosaltres pensàvem potser en les murades d'Alcúdia o de Capdepera, però les murades de Palma ocupaven una àrea extensíssima, perquè no només és la murada medieval, aferrada a la murada renaixentista, en sorvaluar els fossos i els glacis, que és tot el camí de ronda. Tot això, vull dir, és un solar enorme, enorme.
Hi ha un petit detall que fomenta aquestes sospites, que l'únic punt on no es van entomar les murades fos precisament aquell que donava un terreny no edificable, la mà.
Era un poquet de tot, vull dir, sí que hi havia gent que pensava, com no ho sé, Vistada, sincerament, com a enginyer, pensava que convenia llevar-les perquè la ciutat respiraria millor. La qüestió és que se van entomar. Inclús se va tomar la porta que havia estat declarada Monument Nacional, la porta de Santa Margalida, a vora on va entrar el rei Jaume, no?, per la conquesta de Medina Mallorca. També inclús un vespre varen anar allà i la varen explosionar, no?, i la varen volar, perquè això no, clar, em feia nosa.
Ve d'aquí una altra gran tradició palmesana, els enderrocaments nocturns i a traïció. I encara una altra tradició ciutadana, no escoltar els conservacionistes.
En aquells moments, que és el que m'ho interessa, en aquells moments, independentment de que efectivament hi havia interessos immobiliaris claríssims d'especulació, molta de gent, o sigui, no va haver grans protestes. Llevat dels 4 lletres ferits de l'arqueològica i de la Comissió de Monumentos, que tenia molta raó i que tenia una visió actual de lo que és el patrimoni, llevat d'aquests 4, no se'ls va, no, la gent deia, bueno, no, tampoc els hi sabia greu, no? És una tradició també d'aquesta terra no escoltar en els intel·lectuals i en els lletres ferits. És una tradició, i així també mos ha anat. Ara tindríem pues, unes murades, pues, una ciutat emmurallada, lo millor d'Europa.
En aquell moment se va triar l'opció que Miquel dels Sants Oliver, un gran cronista d'aquests barris del Mercadal i de la Llarreria i de la Cortera, ja deia en el seu moment que el tiralínies d'arquitectura planificava carrers i tal, i ja començaven a destruir.
Havia la part higiènica, però també havia la part de brutó. És a dir, ara que han d'anar a conservar aquests racons negres plens de verdat, no? Era aquesta idea. No havia una visió de patrimoni, com tenim ara, d'admiració d'unes murades que amb un mitjans de marès molt ben treballats, no? per un centenar d'artesans. Clar, això és la visió que tenim avui en dia del patrimoni i la valoram, però en aquell moment la gent, la immensa majoria de la gent, el que veia eren nius de brutó, que deien mallorquí. No? I no, per això no els hi va saber greu tampoc tomar-les, perquè no només era un tema d'higiene, que també, també era un tema de visualització de l'espai. Avui en dia no me puc imaginar que tomassin les morades. És una cosa impensable.
El cas és que amb l'enderrocament de les morades
se destrueix també la porta de Sant Antoni
i així neix una nova Palma. Estau escoltant La Porta. Fem una breu pausa i continuem.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tant ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Ha trucat als estudis centrals de Ens Deim Coses. Si vol qüestionar la qualitat del programa, premi 1. Per interposar una querella, premi 2. Si vol escoltar un programa seriós, quedi a l'espera.
Dimecres a les 10 del vespre, Ens Deim Coses. El gol en pròpia porta d'IB3 Ràdio. Dimarts, a les 9 del vespre...
Estan cobrils, vol dir que no tinc ganes de malaltir.
Menjar morena és una expressió que és molt adient pels temps que corren.
Per fet, era quan trobaves una persona agradable, simpàtica...
Llevas gat de xac, que vol dir treure't un dubte de damunt.
A IB3 Ràdio... Dimarts, a les 9 del vespre, amb Margalida Mateu i Adrià Martí.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira. Dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Després de l'esbocament de les morades el 1902, començarien una sèrie de reformes importantíssimes que canviarien la fesomia de la ciutat. La majoria sorgides del Pla Calvet i del Pla Lomà. Per citar-ne algunes, la construcció de la plaça d'Espanya o de les avingudes d'Antoni Maura i de Jaume III. En el Pla Lomà hi havia planificada una altra avinguda, que seguia el traçat de l'actual carrer del Sindicat, però que mai es va dur a terme. Sí que es va realitzar un tipus d'intervenció que podria recordar el que 50 anys més tard es duria a terme a la Gerreria, quan es van buidar tots els voltants del convent dels Caputxins per construir el Mercat de l'Oliva. Totes aquestes reformes tingueren els seus efectes immediats en forma de moviments de població. La gent que s'ho podia permetre abandonava el casc i es comprava un pis a l'Eixample, on hi havia cases més modernes i amples. I a la vegada, amb el Pla Lomà, moltes propietats al voltant del Sindicat havien caigut en mans d'especuladors que esperaven fer calaix amb les expropiacions i que, un cop descartada la reforma, es van trobar amb les escriptures d'uns pisos vells i degradats que no volien per res. Pisos barats i estrets, sense aigua ni corrent, uns pisos que només valien per a pobres, gitanos i putes. Acabava de néixer el barri xino de Palma. Arturo Pomà Arpo no es va criar lluny d'aquelles cases. Ell va néixer a Calatrava, però des de petit ja es movia més pels carrers del barri xino cap als seus. Pomar ha estat de tot, periodista, il·lustrador i escriptor. Ell és l'autor de l'únic llibre sobre la prostitució que es deu haver fet mai a Mallorca. També d'un sobre pesca submarina. La llegenda diu que ningú no coneix el barri com ell. Quan intent localitzar-lo, el darrer diari on va fer feina, me diuen que ja és mort. Dos dies després, el dibuixant de còmic Rafael Baquer me posa en contacte amb ell, que es viu, però no va d'entrevistes. Me diu que està escrivint un llibre i que no té temps. Jo insisteixo unes quantes vegades, fins que un dematí me telefona ell, sense avís, i me diu que en 10 minuts serà a la bodega Sant Antoni, a la mateixa plaça, i que és ara o mai. Així que m'haureu de perdonar el so, però és el que hi ha. Aquest és Arturo Pomar. No confondre amb el seu cosí, el jugador d'escacs.
Mira, jo he conegut moltíssimes dones. I he conegut dones impressionants, perquè són molt bones. Mai he estat un putero. Ai, no m'ho va. Ho he intentat.
Arpo és, tot i que ell mai va formar part d'aquest club, la veu d'aquells homenots d'un temps que fumaven puros i bevien JB fins a altes hores, alternant amb les prostitutes, mentre les seves dones esperaven a casa amb els fills. Ell, des de jovenat, sentia fascinació per les dones que exercien a les cases del barri, arrel d'un fet fortuït.
Jo quan tenia 15 anys, com més o menys, d'aquí que jo d'any, podien ser 14. Sempre per més gran per tenir 15 anys i tenir bigots i tal, però l'intel·ligència era d'una lot de 15 anys. I jo tenia, venia un tio, un cosí meu, que vivia en un major, i quan ell davallava, davallava totes les primeres lambretes que se varen fer, dormia aquí a nostra. I això quedava el fin de setmana 3 dies, perquè feia la setmana, feia les hores contínues una cantera que feia. I això quedava aquí a nostra. Quan venia sempre em donava un duro. Vaig dir 13 anys, que tal, no? Un duro per jo era un duro, aquell temps. I jo tenia el costum de que venia de la que la trava, de que meva, venia per la paia i em fotia per el carrer de Santanyí. Travessava aquest carrer d'aquí, el carrer de la ferreria. La ferreria, a l'esquat de cantó hi havia una tenda de ultramarinos, petitona. Aquesta gent vivia la soledat. Tenia un... Som molt ferit. Tenia un hort i tal, i clar, venia la verdura i venia la... Quan me veien ja estaven contents, perquè me feia un cartutxo, la madona me posava bessons torrats, que eren de Can Cetre, aquest beton, que Can Cetre venia bessons cada dia, i me posava figues seques, i allà per jo era un bocata de cardinal. M'encantava. Un dia venguem per dins el barri, a dins una escada vaig sentir que me cridaven, hi havia una senyora catalana. Diu que menges maco, i era una espècie de magatzem, que n'hi havia molts per dins el barri, tot era un magatzem de comerciants. Però era un magatzem, arreglat amb un llit per allà de dins i tal, i jo la vaig convidar a menjar, ah, això és molt bo, tal i que tal. Aquesta jo després me'n vaig donar compte que no m'hi havia Diana. I les portes del magatzem es tenien pintades de verd. Jo quan vaig entrar de dins vaig veure un llit, vaig veure un marinal, una mesita de noche mal arreglada, un farolot damunt la mesita de noche, un metgero, un sencero platillós, i després vaig veure uns cordons penjats de part a part, uns cordons, i aquests cordons hi havia condons, preservatius penjats, amb això de talco. Jo no sabia què era, de conversa franquesa. Després he anat coordinant. I allò, clar, ja se movia perquè feia un poquet de vent i tal. I la dona me diu, això són preservatius. Diu, quan sigui gran ja sabrà el que és. Vaig anar tot endallat. A mi un diccionari de que van trobar tot d'una. I com era? Era això que hi ha. Tots els pagesos venien a fer feina aquí. I duien la verdura, els animals, a la part d'esquerret de sindicat, plaça major, allà anaven agafint a fer la seva feina, i allà venien animals i venien tot això, i era una... se donaven la mà, si no, també no te bastaven, pagesos. I la setmana que ve mos volem i m'adur lo que quem, pam, pam, pam. Allò era sagrat. I després s'anaven a dinar, i anaven a dinar generalment a Can Comas, que estava en aquest carrer, a l'esquerret de Socorro. També hi havia la Font d'Espanya, també hi havia una altra font que se diu Carmonès, però venia generalment aquest s'enduia a la Palma. I després aquí hi havia un bar, que era Can Salat, que hi venien a jugar cartes. i tot el que havien guanyat el fotien aquí. A molta cosa, molt de pagès ordeguers. Anaven a pagès polvet, polvet que no faltàs. I clar, ahir per aquí damunt hi havia les madones, hi havia gent molt antiga, hi havia una Rufina, que era una de les putres més antigues del barri. Després hi havia una que de deien de Belgalló, que no tenia que res que veure amb aquella del bon que pagava bons i tot això. Era una gorda, anava vestida de saldo sempre, perquè ja el senyor Rosselló ja havia posat dos saldos. Una sèrie de putres més, després van començar a venir putres de la península, un poquet més bones, va, que no, no tenia aigua per l'entret de l'escola. No tenia aigua. Hi havia, la dia se deien les palanganeres. Hi havia un fogonet, amb aquest fogonet hi havia aigua calenta i unes palanganes, i aquestes palanganes hi posaven per manganat i te feien net. I ella sabia una palangana, a part, dins la mateixa, també se feia net el que s'havia de fer. I així funcionava aquesta cosa. Però moltes, inclús, d'aquestes cases no tenien ni electricitat. I a les carrers hi havia unes manxetes per anar a cercar aigua. I aquí, per exemple, a les carrers aquest d'aquí, n'hi havia una a de vora Can Comas, que és la casa de menjars, una altra a la plaça allà on hi ha l'església, i després una altra a la plaça de la Palla. N'hi havia tres de manxetes d'aquella. Després n'hi havia una altra a la plaça de les Mongetes, a de vegades en francès, que deia la plaça de les Mongetes, hi havia unes monges, no sé si era Mongetes per les Monjitas, no sé per què, que també hi anava gent a vendre coses. O sigui que si volies aigua havies d'anar a aquests puestos amb una jaga, un pol, a cercar aigua, perquè teva, per beure tot això. La jaga no tenien. Jo quan vaig néixer a Esquerres, aquí a la Trava, jo no tenia aigua que meu, tenia una font, que ho teníem el primer pis, el segon i la planta baixa. Els altres pisos de dalt, que hi havia quatre pisos, ja no tenien aigua. I doncs hi quedava més remei, o de dir, me dóna pareta, me vol donar un... Una mare de la meva pareta. Un pol d'aigua, tal i que qual, i se donava aigua. Però ja no n'hi havia. T'havies de dutxar de qualsevol manera i rentar de qualsevol manera. No m'entens. Se va improvisar, inclús un part va improvisar una dutxa i tot el que era. Dins un quartet, hi havia un quartet que era allà on rentàvem, hi havia una palangana, un mirall, totes aquestes coses. I així anàvem passant. Això era... I el barri aquell, jo dic, el barri aquell, que estaven juntats en sort de ser, que la Trava estaven juntats en sort d'aquí. Perquè jo quasi he tingut més amics aquí que no dins que la Trava.
Ens hem de posar en context. Aquells eren els anys del franquisme, no hi havia res ni remotament semblant a l'educació sexual, i anar de putes era una cosa bastant habitual, fins i tot un poc folclòrica.
Era molt habitual anar de putes. Anar a sopar i anar de putes. Anar a Can Meca, a Can Comas, i anar de putes. Hasta hi havia pares que duien els fills, antes de que és això. Però amb un pare, que ha pogut ser fins jo. Ja hi ha Mercedes aquest, m'he dut tot per amunt. I després quan de ballar, que ha contornat. Però això és el que dic, no és coronada, és veritat. Nosaltres, els atlots, quan ja era atlots, jo amb un equip de futbol, som una gran volta de futbol, ja sé, som del Mallorca matant. Som una persona que ara va perdre el Mallorca, com de casa, i va plorar la tovedeta. Però això és una altra història. Però jo sempre he jugat a futbol, hi havia un equip que estava a l'Huracán, i jo jugava amb l'Huracán. Però me feien sortir a bocinets. I quan acabaven els partits, mos ficàvem per dins el barri, i pujàvem amb una dona, tot l'equipo, i estàvem tots a dins una dret, si s'ha hagut de dur els carrers. Però creuries que era aquesta dona de vegada, li deien la Rufina, era molt antiga, vivia un primer pis, i hasta li han arribat a fotre cadires pel balcó. I s'olla de l'aigua, de tot era un cachondeo, no fotien res. I què? I no s'enfadava, i aquests lots i tal, i mallorquina, era mallorquina, tenia un lot que no havia... Era coixot, i jugava amb altres a futbol i tal, i corria més que tot amb altres. Llavors, i era el seu fill, i nosaltres jugàvem aquí, amb en Gaspar del Forn, que tenia en Gaspar, el cos i seu, l'Arita, tots vivien per aquí. No m'entens?
però entrava dins el barri i podies anar ben tranquil i ben, no passava res. Quan i la policia voltaven els guàrdies davant i quan veien això les dones, tot una tancaven les portes. I...
En aquells temps, la policia primer pegava troncada i després demanava.
I després dins els cotxes ja començava a fer un hàbil interrogatori. I va arribar una xerrera de soledat, te fotien dins els calabossos i allà ja ho t'acabaven d'arreglar. Era un barri que era Sarrià, no? Tot per el Zalló, per l'Arveja, me fotien per aquí dins, aquí en taquen són de l'Arveja. I me fotien un pol d'aigua, de l'àder d'aquestes, no m'entenc. I després van començar ja dins d'una època començar a venir marinos americans i gent d'aquesta, i tot això, quan van començar a venir marinos d'aquests, van començar a guanyar dobbers i van començar a arreglar cases. I ja n'hi ha que ja tenia llum, quasi totes, per no dir-te totes, aigua corrent, li van posar aigua corrent, els cafets se van renovar tot per complet. I entonces els que comandaven dins els bars eren els americans. I hi havia bars, i per tots els bars hi havia americans. Aquí mateix hi havia un bar que se deia Jimmy's, i els jeeps estaven davant, i allò era el quarter general d'ells.
Però a més de les tropes americanes de la Sexta Flota, els millors clients de les prostitutes, eren els pagesos que baixaven a Palma a fer negocis. Molts d'ells tornaven ben escurats al poble.
Jo no sé què sé quan els pagesos, no sé què sé quan devien arribar. Els pagesos. Així com fotien d'obbre. Anaven a menjar aquí a Meca, anaven aquí a Can Salat a jugar cartes, i no que fotien més d'obbre, eren fer cartes. Aquí quan de ballar hi havia en Pell Llosca, que era mallorquí, era un fenomen aquest. Anava fent molt de nets jugant a cartes. Anaves a cancel·lat aquí i t'assustaves, hi havia de cor. Aquí, no, en ses putes, però putes van de poder fer un poble, s'ha acabat. No estàs 3 hores anant-te de res, no, tu, quan t'has buidat, t'has buidat. Si buides, i si no, el veuràs mañana, tal i que qual, no t'ha anat bé rei, perquè n'hi havia voltes que parlaven a Mallorquí, aquí, quan jo te com. Després van començar a venir valencianes i catalanes i després ja de més amunt de la península. Però quan jo te compte, fora esteses, n'hi havia, però molt poques. Anava per allà i tenia una de sortir, que rei, hem d'anar a pegar un poblet. No, me donen encara no hi que feia pegar. 6 pessetes, o 7 pessetes, o 13 pessetes, no sé, aquí. Això no, només en ducons, avi, dona'm. Sí, set també.
El preu habitual eren 13 pessetes, però...
Quantes tot volaven baixes, basta per 7 pessetes i podies anar. La casa de putes més important dins el magasin era el 5. Un moble que se deia 5. Hi havia un 5, que res entengui. Era el moble més important del magasin. Cada dia, principalment els dissabtes, feien un desfile de les putes allà dins. Passaven per davant tu. Hi havia 6 o 7 cadires, sempre estaven ocupades, per mateix, que ja anaven prestes i se feien allà, i després tota la gent darrere. Entrava per l'escala i anaves a veure d'això, i després si t'agradava una dona, tal i que vol. Hi havia la Madonna, fallava la Madonna i anaves amb aquella tia, 15 minuts. Si passava dels 15 minuts, sense anar un lloc. A les hores de tal, si estaves un poc més, a pallar. Les dones que sortien a passarel·la, ja te pots imaginar. Dones que tenien 55 i 56 anys, i 48 i 47, dones joves així, no n'hi havia ningú. I se fotien dins, apretades i tal, perquè tal, i suaven, passaven per davant tu. Amb una pudor de perfum que no havia que aguantat, jo ho he vist i ho he vist. Hi havia gent que s'acubava i tot, entre tanta de gent. La pudor aquella de perfum que compraven a Los Claveles, aquí. Una perfumeria que se deia Los Claveles. Tu moris. Qui aquestes dones cobraven això? Cobraven. 13 tal, després van anar pujant, van arribar a pujar a 150 pessetes a Lisboa. Quan ja hi havia Escances, la Mari Carmen d'Escances, el seu germà que estava a la caixa, Cances era el lloc que hi havia les dones més bones de Pari. Vale, Cances estava aquí darrere. I després el segon que van posar, que va ser el darrer club de putes que van posar, bé, el Don Juan. El Don Juan també hi havia dones molt maques, petites, Don Juan, però hi havia 5 o 6 dones de dins, que eren una filigrana, joves i bones. I els altres eren ja bars normals, hi havia dones que eren putes i a lo millor estaven segurs un d'això, a veure, Mercedes, que que puedo lavar los platos, te ayudaré y tal, una cosa así.
També hi havia sales de festa, com la famosa Casa Vallès.
Bueno, aquí en Vallès hi anaven ses putes, quan que havien acabat de fer feina, com més o menys, el vespre, l'una i mitja, que anaven a Can Vallès, a veure si podien fer quatre coses més. Can Vallès és una cosa molt especial, jo a Can Vallès hi vinc de Dolphin, descalç. I un dels camarers se'n va a l'amo i diu, aquí n'hi ha un, jo que no l'ho coneixeu, aquell, l'amo el va mirar. Diu, no sé qui és. Diu, val una botella de whisky del millor, se va ser una taula. Diu, aquestes són el govin de los bosques. I va dir a l'amo, la cosa com que comença. I va dir, taques coses, jo sé el govin de los bosques. Si no te dono més de whisky. Això era d'en Sebastià que li va dir el camarer. L'amo, l'home, i Sebastià Vallès. I després hi va anar altres vegades, aquest, de golf. Tenia una orquestina. Saps qui era el jefe de l'orquestina? Son pare d'en Tomàs Montserrat, periodista. Sí. Son pare era el jefe de l'orquestina, maestro Montserrat. I quan entrava en Vallès, li fotien una cançó perquè ja me'ns devia dos més. Tu me acostumbraste a totes aquestes coses. Quan t'han de cobrar. No us preocupeu, ja cobreu, ja cobrareu.
Els que tampoc pagaven eren els policies. Tenir placa llavors era menjar de franc, per no parlar d'altres serveis que tampoc es cobraven.
A l'esquerret de la ferreria hi havia un restaurant, bar, restaurant de putes, que se deia Bohèmia. Bohèmia. I el Bohèmia era d'en Pep Vidal. En Pep Vidal era d'una bona família. Tenia un germà que venia pintures en aquella època. Que guanyava duros, com en Segri, pinturat Segri, i d'aquest també venia pintures. Tenien un xalet per Genova, ell vivia a Genova. Però estava separat de la dona i estava junt amb una puta. Ara aquest bar tenia, era bar, després muntava els quatre escalons i tenia una mica de restaurant. Hi havia una taula i quatre taburets. I darrere hi havia una cuinera grossa, xada. Que aquesta cuinera havia estat a Lyon molt de temps, de danina, que son pare eren cuiners i ell estava, va prendre a Lyon, va prendre aquesta cuina. No m'hi amargo tot, i feia menjar, i ho feia molt bo. No feia menjar de quatre plats, no. Te farà croquetes, te feia bistecs així com volies, si volies un bogavante, tots allà anaven les putes descanses, i feien, no? Unes gambes a la planxa, perquè hi ha molt d'obre, cap a les americans, i feien nada. I eren putes molt bones i ben vestides, eren meravelles. Parlant de la policia, hi anava un Carrillo, que era així de petitet, duia una pistola fins aquí, era una Parabellum, era més gros el Parabellum que ell, i entrava allà, en Pec, tinc qualque cosa per dinar. Hombre, tinc unes croquetes i tal, i aquestes gambes, que, hombre, si em vol un parell, sí, hombre, a fer-li unes gambes al senyor Carrillo, pam, 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 pam. Ja ho quatre croquetes, ses gambes, un bon tassó de vi. Aquest vi no és molt bo, Pep, no me'n provi aquest altre. Us ho dic, au, i la fin demà, ja me'l veurem. I en Pep, quan se'n vinc, ja no se'n vi, que m'ha d'anar en Pep, ja de fi de puta. No sé com, home, què, quina setmana que l'ha parit, es vi d'anar per allà, aquesta, Carrillo. Li van trobar mort a Portopí, flotant-lo. Li van donar la comissaria de Portopí. Trobada mort dins aigua. No s'ha saborrat mai que si el matant no va caure. Carrillo, que no he vist que el dontàs, hombre.
Però més enllà d'alguns personatges tèrbols i d'alguns crims que alimentaran la crònica negra de l'època, Arturo Pomar parla d'un barri obrer, poblat de gent treballadora, molts d'ells empleats de les fàbriques de Can Ribes.
La gent que normal, gent que anava a la botiga després de la guerra a comprar menjar i quedava a deure. Perquè jo t'ho puc parlar, jo crec que el barri va funcionar per més o menys bé, fins als 77 o 78.
Passa més o manco en aquella època que va arribar a Palma na Emma. Per raons òbvies no ens deixa dir el seu nom, tot i que és una de les transsexuals més veteranes del barri i tothom la coneix allà. Actualment ja no exerceix. M'explica que només té un parell de clients habituals de tota la vida, però que amb l'aparició del Covid va decidir retirar-se. Quan va arribar a Mallorca, en els temps de Franco, ja ho va fer com a dona.
Yo me vine a trabajar a los hoteles y después pues conocí una amiga y me dijo que casi en el hotel, quitando tanta mierda y todo esto, que ella trabajaba aquí en el barrio, se trabajaba muy bien. De esto hace como unos 35 años. Y el día de descanso que tenía el hotel vine y me puse a trabajar como una loca, y al otro día fui, pedí el finiquito en el hotel y me vine. Y desde entonces pues estoy aquí trabajando.
I si encara avui en dia no és fàcil ser transsexual, imagineu-vos en els temps dels Grisos i Francisco Franco.
Era muy duro porque a nosotros nos perseguía mucho la policía. Bueno, a nosotros y a las mujeres, a las que estaban en la calle, las cogía y se las llevaba la policía presa, y nosotros pues teníamos que salir corriendo y escondiéndonos y todo eso, porque era duro, fue muy duro, los comienzos fueron muy duros. Ahora es muy fácil porque ahora ya está todo hecho, pero en aquellos tiempos era muy duro. Te ponían, te insultaban, te decían de todo, depende por dónde iba te pegaban. Yo nunca tuve ese problema, pero conozco amigas mías que la han pegado y todo por serlo. Y en Barcelona tengo amigas de que las han matado también, en Barcelona, los skinheads. Hombre, tienes que saber muy bien posicionarte. Y si te insultas, pues te callas y no dices nada. Ahora no me callo. Pero antes sí, te callaba y seguía, porque si no se volvían. Y como esto era, que aunque estábamos aquí en el barrio, estábamos muy arropada con la gente del barrio, nos querían muchísimo, porque claro, como ayudábamos a todo el mundo, pero entre todos, no solamente las trans, sino las mujeres también, nos ayudábamos todas. Y entonces, al ser como una familia, si había un problema, pues venía todo el mundo.
Malgrat tot, però, Naema me parla de prop de 50 travestis treballant a la porta de Sant Antoni, als carrers dels voltants, i pinta un entorn on, malgrat raig o braç, tothom s'ajudava.
Muchísima. Habíamos como 30 o 40.
Wow.
Habíamos mucha. La prostitución en la puerta de San Antonio, cuando yo vine, no era solamente la puerta de San Antonio, era la calle Socorro, el pan de Soli, este de ahí, estaba por la calle Velázquez, o sea que era una manzana enorme las que había. Había las que trabajaban en los clubs, después las que trabajaban en las calles y iban a los muebles, a las casas de citas que había. Antes en cada calle había como 8 o 9. Era una casa así, otra casa no. Y todo el mundo vivía y todo el mundo se mantenía bien. Porque había muchísimos bares y todo el mundo trabajaba, todo el mundo ganaba dinero. Y los turistas venían y los mallorquines de los pueblos venían muchísimo. Y te abrían la cartera y tú veías ahí los fajos de billetes que traía y te dejaba que cogiera lo que tú quisieras. Y nunca hubo problema porque siempre cogíamos lo que nos tocaba. Y nunca había problemas, nunca. Muchísimos países venían. Y estaban encantados, y por eso te digo, abrían las carteras y tú podías, le cogías el billete de lo que tú, a ti te pagaba y ya está, y no había robo, ni había de nada. Y venían con una seguridad, porque aquí no había problema nunca, nunca había problema. Empezó los problemas cuando empezó lo de la droga, pero los países que venían de los pueblos y todo eran encantadores. Y siempre te pagaban más, te invitaban a copas. Todo, muy bien. Y venía y cuando ya te hacías cliente te traían regalos, te daban más dinero, o te traían alguna joya, o te traían algo. Siempre te traían un perfume, siempre nos ayudábamos todas. Cuando alguna no había trabajado, por las demás nos íbamos para que pudiera trabajar ella. Y si no trabajaba, pues la ayudábamos entre una y otra, pues le dábamos para comprar y esto. Venían muchas gitanas en busca de nosotros que estábamos aquí para que la ayudaran, porque tenían muchos hijos y no tenían para comer. Y la ayudábamos muchísimo, la tía María, sus hijas, todas. Y ahí en la esquina había una panadería con un horno que tenía de leña, y trabajábamos ahí en esa calle y venían a pedirnos leche para los niños y eso. Muy bien, como si fuéramos el barrio, una familia entera. Y después, pues ya cuando empezó la droga, pues ya empezó a decaer la cosa. Y después, cuando ya con la reforma, pues ya cayó del todo. Y ahora, pues ya quedan dos casas y punto más.
Va ser llavors, entre finals dels 70 i principis dels 80, en què l'ambient de la Porta de Sant Antoni va canviar radicalment. Així com ho descriuen molts dels que ho varen viure, va ser com si en qüestió de mesos tot es vengués avall.
Fue un, en menos de un año se transformó todo lo que era el barrio, todo lo que era el barrio. Y ya como era el casco antiguo, pues vivían muchos gitanos de la calle Socorro y de aquí de esta misma calle y todo esto, que habían gitanos que se dedicaban a los mercadillos, y después cuando ya empezaron a venir los de la droga, pues ya los de los mercadillos se fueron. Y ya se quedaron solamente los de la droga. Estaba la Encarna la Gitana, el Chino, la Mujer del Chino. Había montones de casas aquí vendiendo droga. Toda la calle, casi toda la calle Socorro. Y en esta calle había muchísimos camellos vendiendo, muchísimos. Y ya de ahí pues, fue cuando empezaron los problemas y las cosas.
L'heroïna va entrar a Palma i a Espanya com un cap de fibló i va trobar-se una joventut innocent i completament desinformada, un entorn perfecte per arrasar-ho tot. Després d'anys i anys de repressió franquista, aquells joves s'ho volien provar tot i s'ho volien ficar tots. Alguns d'ells ho van fer i molts no van viure per contar-ho. La setmana que ve, a Sa Porta, els anys de l'heroïna al barri Chino de Palma.
Lo que yo recuerdo aquella época pues era mucha miseria.
Ja sa gerreria havia creat ja en aquells moments una imatge de perill.
Era un barrio porque había edificios pero prácticamente chabolistas.
84, 85, 86, 87 va ser el apogeo.